Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia també Andorra d'aquest dilluns 29 de juny del 2020. Avui és dia de Sant Pere i Sant Pau i avui el primer pensament del dia ens el porta Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector.
Estem vivint una situació i un moment que mai haguéssim pensat haver de viure. En aquests moments tan delicats, les mostres de solidaritat es multipliquen, tals com les del voluntariat. La majoria de les persones voluntàries que s'han ofert, per edat, estan catalogades com a població de risc. Ha calgut demanar-los que es quedin a casa, contra la seva voluntat, perquè per elles és més important ajudar els altres que pensar en si mateixes. Una mostra més de la força d'estimar.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Minut i mig que ha passat a les 8 del matí. Això és A primera hora, programa 423. Ara que estem en temps d'entrar a pandèmia, per dir-ho d'alguna manera, penso que és temps de mirar-nos al mirall i recomençar. Deixeu-me compartir-ho amb vosaltres i que després, com deia el poeta, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui. Els oients hauran escoltat els darrers dies aquest programa comandat per Mercè Raga, amb la seva elegància que ja coneixen. I és que Servidor està tant temps d'incerteses, angoixes i sobreinformacions. I deixeu-me dir, com faig notori, sempre que puc, que la qualitat humana i dignitat moral d'aquesta casa ha estat sovint, sovint, un exemple. I dic un exemple, perquè Joan, no et preocupis de res. Joan, tu el que has de fer és escampar la boira. Joan, no hi pensis i agafa piles. Missatges de tots i cadascun dels treballadors que conformen aquesta casa. L'equip de luxe, començant per un infatigable, David García, un valent, amb espurna de timidesa com Jordi Carretero, també Antoni Huguet, la màgia de les decisions musicals de Maria Sierra Rodríguez, una heroïna de cap a peus com Mercè Raga o un més que digne enamorat de la ràdio com Rafa Sanahuja, han seguit retransmetent rigor, calma i companyia a parts iguals, cosa que, evidentment, els agrairé amb un pastís de xocolata més que promès. I és que escoltar la ràdio des de casa, al cotxe, a la feina o la dutxa és una meravella. Però treballar de la vocació amb una companyia així és un somni luxós. I tot això perquè ho explico, em diran alguns. Doncs precisament per això, perquè davant del pessimisme, i he pensat molt, del pessimisme flotant, del no hem après res, m'hi revolto contundentment. Potser després de tot plegat, és hora de mirar-nos al mirall i ser tan humans com ho hem estat sempre. Amb milions de defectes, sí, però com explica la paraula, amb humanitat, perquè quan et sents estimat, que és en els moments més importants de les nostres magnífiques vides, amics, quan et sents estimat, recomença tot, i tot està per fer, i tot és possible.
A primera hora, amb Joan Trias.
Ara sí, tot i que els he presentat a tots ells, com sempre, també es mereixen representació. Salutacions de qui fa aquest, possible aquest programa. David García a la producció, selecció musical Maria Sierra Rodríguez. A la redacció, no me'ls deixi, Ignasi Miranda, Berta Sacanell, a les tecles del so, Toni Huguet, Jordi Carretero. A la redacció, locució i codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Ai, Joan, que ens fas ja emocionar de primera hora, eh? Això no s'hi val.
Una miqueta, calia,
oi,
no?
Ben trobat, benvingut. Benvingut, Joan.
Ben...
El programa trobava falta. Hi ha hagut moments que era... Què faria el Joan aquí mateix? Ara mateix què faria el Joan? Vull dir que molt benvingut, Joan. Que t'hem trobat a faltar moltíssim. I també agrair-li el Rafa, eh? Tota.
Corona en mà, gràcies a Rafa Sanahuja.
Exacte.
No, ja li tornarem unes quantes cosetes i ja parlarem amb ell.
Ah, això sí. Vosaltres heu de parlar. Però que t'hem trobat molt a faltar i alegria que estiguis aquí.
Ara sí, va. Comencem amb l'actualitat de la setmana.
Sí.
I el protagonista del dia té nom propi.
Sí, el nou alcalde de Perpinyà, que és Luis Aliot, número 2 fins ara del partit ultradretà de Marine Le Pen.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora...
Barcelona 23 graus, Lleida 21, Girona 19 graus, Tarragona 22 i Andorra 16 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Mira, Joan, doncs analitzarem l'actualitat política amb el nostre politòleg de capçalera, en Xavier Torrents. A les 9 arriba un dilluns més al consultori legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. Avui, per cert, César Martínez Caracochea, ell és cap del Departament de Dret Laboral de Digestum Legal, ens donarà més detalls sobre els ERTOs. Joan, ja saps que el divendres es van prorrogar fins al mes de setembre, per tant farem una anàlisi de la nova pròrroga acordada per aquesta mesura amb els agents laborals i empresarials. Així també comentarem doncs els nous requisits i condicions addicionals per continuar amb aquest instrument transitori per pal·liar la crisi socioeconòmica generada a conseqüència de la Covid-19. Com sempre diem, Joan, si tens algun dubte per fer-li avui al nostre advocat que parlarà sobre els ERTOs, comença a trucar ja si vols al 93-409-2771, 93-409-2771. Comencem a passar consulta de dubtes a partir de les 9 en Digestum Legal. I avui també parlarem amb la Federació de Voluntariat Social sobre la situació del voluntariat a Catalunya durant la desescalada i amb la nova normalitat. Ja han tornat a la feina o... potser han estat a la feina durant tot aquest temps. Els hi preguntarem a la Federació de Voluntariat Social de Catalunya. I un dia més obrirem una nova bústia de Ràdio Hostel i la obrirem amb Rafa Sanouja i el seu mític Hola, 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 que també el trobarem a faltar moltíssim. I ja sabeu que, per cert, podeu continuar participant i com trucant al 93-409-2777. Berta Secanell, que també la tindrem a l'agenda online amb les activitats més interessants. I atenció, perquè un dilluns més arriba Caprau amb aquesta magnífica cistella que et pots emportar si truques ara mateix al 93-409-2771. Vols endur-te aquesta cistella Caprau? Tu vols, Joan?
Home, i tant.
Tu no pots.
Jo...
sap greu.
No es pot fer això.
Ja ho
sé. Tu vols? Sí, doncs no.
Clar, ara t'he posat el caramel. No. Però potser algun amic teu...
Podria.
No? Podria, perquè no, és oient, no?
I tant.
M'estic posant en un jardí. 93-409-2771. Truca ara ja per la teva cistella Caprabo. Recorda que és una cistella amb productes Selectia, Bella i Sània.
Diguem-ho tot, que cada any els de Caprabo superen, eh? Una cistella sí. Magnífica, de veritat.
És una cistella que és preciosa. A part, la pots fer servir després per anar a la platja, per anar a comprar, per anar...
buscar bolets.
A buscar bolets.
Quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà avui?
Justament de l'extrema dreta, que guanya les eleccions municipals a Perpinyà, Lluís Aliot, nou alcalde. Que Salut, atenció, obligarà a fer controls diaris a les residències de gent gran. Els ancians que hagin d'ingressar per primer cop, entre d'altres mesures, passaran 10 dies aïllats. I que l'Espanyol no pot amb el Real Madrid.
I avui el dia no podia sonar d'una altra manera. Aquest Finally, de Cissy Peniston.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Deu minuts i mig que passen de les 8 del matí, encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, i és que el pla de la Generalitat per detectar i controlar els contagis a les residències ha començat.
Així és, Joan, tots els residents i treballadors de les residències catalanes hauran de passar diàriament controls clínics i epidemiològics mentre duri la fase de represa. I qualsevol nou intern que hagi d'ingressar a un centre geriàtric haurà de mostrar que no té el virus amb una prova de PCR i passar els primers 10 dies aïllats en aquest centre. Alguns de detalls del pla sectorial que ha elaborat el govern per les residències i que, per cert, ja té el vistiplau del Procicat. Els controls diaris de temperatura i de símptomes, per exemple, han de facilitar també doncs, la detecció precoç de nous contagis en els centres de residències.
I també la Generalitat no tornarà a l'empresa Eulen la gestió de dues residències de gent gran.
Sí, li ha obert expedients per 6 presumptes infraccions molt greus i una de greu durant la pandèmia de Covid-19, a més d'un cas de presumptes maltractaments.
Salut, per la seva part, avança una segona onada de Covid a finals d'estiu i acumula material sanitari.
Així és, així es desprèn, segons el Departament de Salut, en 3 setmanes s'ha doblat l'estoc de material sanitari per la Covid a causa, doncs, si pot haver-hi de nou un rebrot.
Atenció a aquesta notícia, en parlarem més endavant amb Xavier Torrents. Victòria del candidat de l'extrema dreta, Lluís Aliot, a la segona volta de les eleccions municipals a Perpinyà, al Rosselló.
Així és, Aliot ha aconseguit entre el 53 i el 54% dels sufragis, segons els primers sondejos. És la primera vegada que el partit de Marie Le Pen obté l'alcaldia de Perpinyà i també és la primera ciutat de més de 100.000 habitants que governa l'extrema dreta francesa, amb un escenari que no només impacta la Catalunya Nord, sinó també la política francesa en general. Hem de dir que la participació ciutadana a França en aquesta segona volta ha marcat un rècord d'abstenció a causa de la crisi sanitària, cosa que ha estat un dur revés per al partit de Macron. L'extrema dreta n'ha sabut treure rèdit. Ha estat una gran patacada del partit de Macron, com diem, i també d'Anne Hidalgo, que sembla que conserva l'alcaldia de París. Macron només salva els mobles a Le Havre amb la victòria del primer ministre, Eduard Philippe, i els ecologistes, Joan, guanyen a La Illa, Estrasburg, Marsella, Lió i possiblement a Tolosa i Montpellier.
Hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora s'han obert ja tots els carrils de la Ronda Litoral després de l'accident a l'Hospitalet de Llobregat. Encara queden cues, però, que s'ajunten amb l'hora punta a l'autovia A2, ara des de Sant Vicenç dels Horts fins pràcticament a l'altura de Cornellà. I com també podem observar, el trànsit s'intensifica a aquesta hora a la resta de carreteres i vies principals, retencions a l'enllaç de l'AP7 amb la C58 en direcció Girona i també els accessos de Barcelona. Retencions ara a la C58 a l'altura de Ripollet i de Montcada en sentit sud. També a la C32, com és habitual, d'entrada a la ciutat entre Viladecans i Sant Boi. I a les dues rondes de Barcelona circula també ara amb intensitat, sobretot en el sentit Llobregat. Si ens desplacem fins a la zona del Vallès, podem observar algunes retencions a la C17 a l'altura de Parets per enllaçar amb l'autopista o a la C60 també d'enllaç a l'AP7 a l'altura de la Roca del Vallès. I per últim també, com s'observa aquesta hora, el volum de la circulació a l'àrea metropolitana de Barcelona retorna doncs una imatge pràcticament de normalitat a les carreteres, gairebé el 90% del trànsit ja habitual. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Hora també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Anem cap a Transmet. Rosavis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, destacar que l'oferta global de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona és gairebé del 100%. A més, des d'avui es recupera el servei de la línia de ferrocarrils de la Generalitat L12, Reina Elisenda. Recordeu que és obligatori dur mascareta i que cal seguir les recomanacions generals de seguretat. Pel que fa a l'estat del transport públic, ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables. Així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb tota la informació. Primer marxem cap a Cornellà de Llobregat, on investiguen la mort d'una dona en una baralla en una zona d'oci nocturna a Cornellà, Mercè.
Sí, els Mossos d'Esquadra descarten que es tracti d'un cas de violència masclista o bé d'un intent de robatori o també d'agressió sexual.
I a l'Hospitalet de Llobregat mor un home en un robatori violent al carrer.
Un grup de lladres ha saltat de matinada la víctima, que ha caigut al terra i s'ha donat un cop fort al cap, fet que li ha provocat la mort.
I és que creixen les batudes veïnals per la inseguretat. Robatori robatoris i patrulles alarmen al Maresme.
I en aquest sentit, Joan, els alcaldes reconeixen impotència en el repunt dels assalts violents com també de la seva impunitat.
I un petit incendi crema la base del monument a Colom en un debat sobre l'estàtua.
Així és, la CUP va demanar fa una setmana obrir un debat sobre la conveniència o no de retirar l'estàtua i l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, aposta per mantenir-la. Això sí, amb la incorporació d'una explicació crítica.
Per la seva part, el Tribunal Constitucional resoldrà els recursos dels líders del procés del 2021.
Sí, seran aquest any. A partir d'aquí, què passarà? Doncs que els condemnats portaran el seu cas, si volen, a la justícia europea, amb l'objectiu que resolgui que es van vulnerar els seus drets fonamentals.
Els casals d'estiu més preventius que mai.
Sí, de fet, ja ho vam començar a notar ahir mateix, i és que més de 10.000 monitors han fet la formació de responsable d'higiene.
I els Rolling Stones, atenció, demandaran Donald Trump si continua fent servir les seves cançons als mítings.
Sí, els del Regne Unit han demanat al seu equip d'advocats que estudiïn com impedir que el president dels Estats Units pugui fer servir els temes de la banda. Recordem-ho que també Donald Trump ja ha fet servir temes com ara Bruce Springsteen en algun dels seus mítings.
El Sant Pare ha recordat aquest diumenge Síria i els països de la regió del Pròxim Orient.
Després de la pregària de l'Àngelus, Francesc ha comentat que aquest país porta 10 anys de guerra i pateix amb 11 milions de refugiats i gairebé mig milió de morts, una situació, Joan, humanitària crítica, encara més ara amb la pandèmia de la Covid-19. També s'ha referit a la crisi al Iemen i a les víctimes de les inundacions a Ucraïna. Sobre el conflicte sirià, el Sant Pare ha expressat el seu desig que la quarta conferència de Brussel·les donar suport al futur de Síria i la seva regió, que tindrà lloc aquest dimarts, presidida per la Unió Europea, com també de les Nacions Unides, doni fruit.
Informació esportiva, el Madrid empeny l'Espanyol cap al descens.
Ai, Déu meu, quin cap de setmana esportiu, Joan. Els blancs en tenen prou amb un gol per ser líders en solitari. Per ser el resultat d'ahir, Espanyol 0, Real Madrid 1.
Informació del temps, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la setmana amb sol, amb calor i amb xafogó. Una xafogó que s'ha notat molt durant la nit, sobretot a la costa. Nits tropicals, això significa que les temperatures mínimes no baixen dels 20 graus. I aquesta xafogó la tindrem durant tot el dia a bona part de les comarques del litoral. Aquí la temperatura no pujarà tant com a la resta del país. Màximes d'entre 26 i 29 graus, però amb molta humitat i, per tant, amb una desagradable sensació de xafogó durant el dia i també durant la nit. A la resta del país, temperatures màximes ja per damunt dels 30 graus i les més altes de fins a 35 o 36 graus s'enregistraran a les comarques del Pla de Lleida. Sol durant tot el dia i, això sí, a partir de migdia creixeran núvols a les comarques del Pirineu que poden acabar donant alguna tronada aquesta tarda, sobretot cap al Pirineu de Girona, el més oriental. De cara als propers dies, pocs canvis, temperatures més o menys com les d'avui, sol, calor, xafogó i tronades de mitja tarda només a l'àrea pirinenca.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Amb l'arribada de l'etapa de la represa a tot Catalunya, després del confinament i l'estat d'alarma, han entrat en joc noves normes, algunes d'elles relacionades amb l'esport i l'aigua. Les repassem?
L'aigua i tu.
Per començar, recordarem que tots els esportistes, professionals o no, poden fer esport dins del territori nacional sense límit horari i preferentment amb grups de persones amb les quals mantinguin contacte proper, però mantenint la distància de seguretat d'un metre i mig. Però què hi ha de concret relacionat amb els esports d'aigua? Doncs que mantenen aquesta no limitació d'horaris generals i que ja es permet el bany recreatiu i les estades a la platja. L'única limitació estarà centrada en l'aforament màxim, que serà de 38.000 persones a les 10 platges de la ciutat de Barcelona, i per evitar possibles aglomeracions hi haurà controls d'accés i afluència. Així mateix, les dutxes se situaran fora del perímetre i seran d'ús individual. Com que el control absolut d'aquestes normes és de molt difícil execució, es demana a tothom que hi apliquin les normes del sentit comú i que, sempre que sigui possible, l'esport es faci sense contacte físic i en grups habituals, socials, d'amics o familiars. Així que, ja ho sabeu, a gaudir de l'estiu i de les activitats amb l'aigua com a protagonista. La responsabilitat de tots farà que en gaudim plenament i no haguem de lamentar situacions futures que ningú no desitja.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. We'll Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 6096.
Bufeterojas.es. 93 246 6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
22 són els minuts que passen de les 8 del matí i aquestes són algunes de les portades de la premsa escrita de Madrid i de Barcelona, Mercè.
Sí, comencem, si et sembla, Joan, pel País, que diu el govern busca posar ordre a la política migratòria davant la reobertura de fronteres. També titula aquest diari, que dona a l'esquena al carbó i tanca la meitat de les seves tèrmiques. A La Razón, José Félix Tezanos, president del Centre d'Investigacions Sociològiques, va mentir, així de clars. L'expedient del CIS, ens explica La Razón, de la Covid, demostra que es van adjudicar a dit. I Sanitat no ha fet encara plec de materials i epis davant una segona onada a la tardor. El diari El Mundo, diu, titula, amb unes paraules de l'entrevista que el diari fa al portaveu adjunt de Ciutadans, Edmundo Val, si el govern reuneix la taula de la vergonya, serà difícil seguir negociant. ABC, també entrevista en portada el candidat a la reelecció del president gallec, Núñez Feijó, titulant de la següent manera: el 12 de juliol acreditarà que hi ha alternativa al govern de socialistes i populistes. La Vanguardia, avui podem llegir, els europeus renoven el suport a la Unió Europea i ja no confien en els Estats Units. Una enquesta a 9 països del vell continent revela que la mala gestió de Donald Trump davant el virus ha minat el lideratge del seu país. El Periódico, es fa ressò avui dels robatoris i patrulles que alarmen el Maresme. En aquest cas també s'hi fixen aquestes en les municipals franceses, en les eleccions municipals franceses d'aquest cap de setmana, on titulen França dona l'esquena a Macron en les municipals amb més abstenció. I al diari Ara també es fixa en les municipals franceses i titula Macron surt més debilitat de les municipals i Anne Hidalgo reté l'alcaldia de París. També s'hi fixen les darreres dades de la Covid. Ja hi ha 500.000 de morts per la Covid al món i nombre de contagiats supera ja els 10 milions. El Punt Avui, en aquest cas el diari català, Joan, obre la seva principal pàgina amb les paraules del president Quim Torra. La independència és irreversible. I d'altra banda, un dels grans dubtes d'aquesta pandèmia sobre la seva obertura, els casals d'estiu, amb més preventius, arrenquen avui. I el periòdic d'Andorra, el Col·legi d'Infermers i Infermeres d'Andorra, el que es coneix com el COIA, tindrà una llei específica que reguli les funcions d'aquest col·lectiu abans que acabi el 2020. Així ho va garantir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, tot recordant que aquesta era una de les seves grans promeses des que va assumir el càrrec ara farà més d'un any.
Anem cap als diaris digitals locals.
Sí, com sempre ens fixem primer de tot en Tarragona. A Diari Més, avui llegim que el nou model d'assistència primària ha arribat per quedar-se. Ramon Gerent gerent d'Escarrega, gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, aposta per l'atenció telefònica i online d'ara endavant. El diari El Segre, Lleida, els bombers en alerta davant la previsió d'una setmana severa d'incendis forestals. La Pobla de Cérvoles va registrar ahir el segon foc de boscos en 3 dies. I és que la campanya atípica, com titulen El Segre, per les abundants pluges de la primavera que l'han retardat i amb una vegetació molt més frondosa, fa que aquest estiu doncs posem el focus també en aquests incendis. I el diari de Girona, primeres retencions a les carreteres d'accés a la costa. L'arribada de la calor lligada a l'entrada de la nova normalitat que permet la mobilitat entre regions sanitàries ha portat les primeres cues a les carreteres de la Costa Brava. I també, després d'un Sant Joan una mica descafeinat, tot sigui dit, aquest cap de setmana es va viure doncs una certa normalitat a les poblacions costaneres de Girona.
I finalment, què hi diuen a tot plegat els mitjans religiosos?
El papa Francesc, que recorda Síria, 11 milions de refugiats i 500.000 morts. Després de l'Àngelus, Francesc demana als líders internacionals que pensin que hi ha nens amb gana i siguin capaços de fer la pau. Flama.info, llegim avui. La catedral i el Museu Diocesà de Tarragona obriran de nou les seves portes als visitants el proper dissabte, dia 4 de juliol, després del seu tancament a causa de la pandèmia. L'horari de visita serà de dilluns a dissabte de 10 a 2 i a la tarda de 4 a 8. Els diumenges la catedral Basílica de Tarragona es podrà visitar de 4 a 8 del vespre. Religió Digital, avui llegim una entrevista amb el cardenal Carlos Osoro amb aquest titular: la pandèmia ha elaborat un nou temps. D'aquesta manera també ens expliquen que es whatsappea amb el papa francès i assegura que l'Església està de moda. Com a arcabisbe de Madrid, ha perdut a la seva diòcesi a més de 20 sacerdots a causa de la Covid-19. En els moments límits es veu la grandesa d'una persona. Els sacerdots s'han lliurat. Acaba de publicar la família una bona notícia, trobades i converses en família, en el qual convoca pares i fills a reunir-se cada dia per dialogar a través de les reflexions que planteja en el text. Aquesta és l'entrevista amb el cardenal Carlos Osoro, que recull avui Religió Digital. I ja per acabar, Joan, ràpidament, a l'Etella, avui recorda els sants del dia, Sant Pere i Sant Pau. Aprofitem, doncs, també per felicitar tots els Peres, que de ben segur que n'hi haurà molts, com també tots els Pauets, i que tots també en tenim un a cada casa. I bé, aquestes dues columnes de l'Església, titular l'Etella catòlica, Pere es va dedicar principalment als jueus, i Pau als no jueus. Els dos van ser martiritzats, en recorda l'Etella a Roma.
I d'aquí res comencen les vacances. Mercè, on aniries de vacances?
Ara mateix. Ai, Joan, jo m'aniria molt lluny, amb una colònia francesa.
Colònia francesa?
Sí, mira, a Martinica.
Mare de Déu, Martinica. I jo als Estats Units. Estats
també?
Units. Mira, per exemple, a la ruta 66. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks ooh, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip and take that California trip? Get your kicks on Route 66. A Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. A Amarillo, a Gallup, New Mexico,
Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino, won't you get hip to this kindly tip? Take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. And I'll meet you on Route 62. Get your kicks on Route 66.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Un minut que passa aproximadament de 9:15 del matí, hora d'analitzar, com sempre, la política d'arreu del país, també la política internacional, com sempre, i contem amb el nostre politòleg de capçalera, el professor Xavier Torrents. Senyor Torrents, què tal? Molt bon dia de nou.
Hola, bon dia.
I si parlem avui de política, hem de parlar de França.
Això és, perquè, entre altres coses, i aquella part de l'estat francès que forma part de la Catalunya Nord, la cosa s'ha polaritzat molt.
Déu-n'hi-do, a Perpinyà, una ciutat tan important del sud francès i de França en general com Perpinyà, on hi ha guanyat l'extrema dreta amb Luis Aliot al capdavant.
Sí, el nou alcalde de Perpinyà, ciutat per excel·lència de la Catalunya Nord, doncs tindrà un alcalde de l'extrema dreta. I això vol dir, doncs, que la polarització acaba conduint cap a això. És a dir, la polarització política, és igual si es fa des de partits més a l'esquerra o més a la dreta, en el cas de Catalunya tenim la CUP, que intenta sempre polaritzar d'una esquerra més radical, doncs, la política, o en el cas del sistema de partits espanyol tenim a Vox, que intenta polaritzar, doncs, des d'una extrema dreta, doncs, tot el panorama polític, doncs veiem això, que la societat es crispa i ens acaba produint-se dos fenòmens. Per un cantó, la gent més moderada, la gent més dialogant, part d'ella no va a votar perquè, per dir-ho d'alguna manera, s'enfarta, diguem-ne, està farta, doncs, d'aquesta polarització i llavors decideix no anar a votar. I, clar, això vol dir que baixen el nombre de vots, el percentatge de vots que obtenen els partits democràtics, estiguin més a l'esquerra, més al centre, més a la dreta. I alhora, els polaritzats, o sigui, aquells que sí que els agrada, doncs, la crispació, els agrada la tensió política, els agrada, doncs, inclús que els partits o els polítics s'insultin entre ells, aquests sí van a votar. I així s'entén que el nou alcalde de Perpinyà sigui un nou alcalde, que és d'extrema dreta, Luis Aliot, o s'entén que fa 4 anys, doncs, va guanyar Donald Trump als Estats Units d'Amèrica.
Tot plegat li dona ales a Marine Le Pen per arribar a l'Elisi?
No, això ja... La Marine Le Pen ho té més difícil perquè, doncs, el país, diguem-ne, és diferent, però no vol dir que algun dia ho pogués arribar a fer. Mirin, jo li explicaré una cosa que potser ha passat desapercebuda aquí a casa nostra, però a França s'ha produït una cosa que hi ha gent que ho veu inversemblant, però ja s'ha produït a França. Acaben de treure en els quioscs francesos, tot i que pel confinament potser la gent no va tant a comprar el quiosc, però s'ha tret una revista nova que es diu El Front Popular, però agafin-se. És una revista que intenta tenir articulistes i comentaristes tant de l'extrema dreta com de l'extrema esquerra. Sí, sí, ho han sentit bé. I allò d'aquella dita popular que diu els extrems es toquen, doncs és així. És a dir, hi ha un discurs que és semblant tant a l'extrema dreta com a l'extrema esquerra, tot i que hi pot haver molta gent incrèdula, però aquí tenim una evidència científica, una revista que acaba de sortir ara a França que explica això. Doncs això és el que ha fet, de fet, Marine Le Pen. Marine Le Pen ha adoptat una part del discurs de l'esquerra radical justament per aconseguir vots de gent que potser abans votava el Partit Comunista Francès, darrerament votava, doncs, el front d'esquerres o front popular, diguem-ne, francès, que estan molt a l'esquerra, però per esgarrapar aquests votants, doncs fa un discurs més en aquesta línia. Això ho expliquem en el màster en prevenció de la radicalització de la Universitat de Barcelona, i els estudiants ho entenen, perquè, clar, estem classes i classes explicant-ho, però jo entenc que, encara que hi hagi una dita popular que diu que els extrems es toquen, la gent no s'ho acaba de creure. Doncs mirin, el nou alcalde de Perpinyà de l'extrema dreta, Luis Eliot, ho serà no només per votants, per entendre'ns en llenguatge col·loquial, fatxes, no. Ho serà perquè ha aconseguit votants que en el seu dia també votaven doncs, el Partit Comunista, que en el seu dia inclús votaven el Partit Socialista, a part dels votants clàssics de la dreta democràtica, que ara s'han, diguem-ne, esbiaixat més cap a una dreta més radical. Si no, no s'entén que hagi guanyat doncs, un alcalde a Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la Catalunya francesa, que és d'extrema dreta.
De seguida posarem el focus d'aquesta extrema dreta pel que fa a Europa, però si seguim parlant de Perpinyà o del sud francès, estem davant d'una qüestió de pujada de vots de l'extrema dreta a causa d'una problemàtica no resolta amb la migració?
A veure, l'extrema dreta puja per diverses circumstàncies. Ho hem de dir ben clar, val? La migració no és la causa que fa pujar l'extrema dreta. Inclús li podríem dir ni la pobresa no és la causa que fa pujar l'extrema dreta. El que fa pujar l'extrema dreta és que les institucions democràtiques no facin polítiques públiques, no dissenyen polítiques públiques, inclús les avaluïn quan les fan malament per millorar-les, polítiques públiques que resolguin factors diversos com puguin ser la inestabilitat, per exemple, econòmica. I això ho veurem ara, sobretot per aquesta gran reclusió que hem patit i aquest confinament que ha creat un terrabastall econòmic. Doncs, si no són polítiques públiques, per exemple, a l'estil de l'ingrés mínim vital, és a dir, l'ingrés mínim vital, per entendre'ns, ajuda a tenir una major estabilitat econòmica. Vale, aquí tenim una política pública que ajuda a fer-ho, i si no es fa, doncs creem major, diguem-ne, desconfiança en la gent. Tot això ajuda, però hi ha una altra cosa que ho trobaríem com una causa principal, i és el següent. Quan l'extrema dreta fa el discurs que fa, i fa un discurs a mitges tintes, és a dir, no diu directament vull expulsar els immigrants. Diu, vull expulsar els immigrants il·legals. És a dir, fa aquests matisos, no?, per una mica amagar-se el seu discurs d'extrema dreta. No diu mesquites fora. Diu mesquites radicals fora. És a dir, tots aquests discurs, quan el fa, hi ha dues opcions. Que els altres partits, per exemple, de dreta democràtica, més centrats, partits inclús d'esquerra, no responguin a això, seguint-li la corrent, és a dir, no dient, doncs sí, nosaltres contenim les fronteres, és a dir, quan hi ha partits polítics democràtics que li segueixen el fil conductor a l'extrema dreta, el que únic que fan és fer augmentar encara més els votants de l'extrema dreta. I per això, doncs, convé fer un discurs sempre d'inclusió social, però, òbviament, perquè això fa bé a la societat, acompanyats de polítiques públiques, diguem-ne, d'inclusió social. Quan això no es fa, i això pot haver passat al sud francès, doncs l'extrema dreta puja. Perquè hem de tenir en compte una cosa. L'extrema dreta no només puja quan hi ha crisis econòmiques i instabilitat econòmica. A vegades puja quan un país està en ple creixement econòmic, quan un país està inclús en benestar social, i malgrat això puja l'extrema dreta. Perquè allò que és la causa principal és els discurs d'odi que radicalitza i polaritza la societat i els prejudicis que hi ha sota això. Quan no hi ha polítiques públiques que treballen aquests prejudicis, l'extrema dreta puja. Quan no hi ha deslegitimació d'aquest discurs de l'extrema dreta, l'extrema dreta puja. I, per cert, el que està passant a Euskadi ara, que és protestes d'alguns ciutadans d'esquerra molt radical que violentament responen a l'extrema dreta, i aquests grups, òbviament, són antifeixistes radicals, que responen a feixistes radicals. Però això aquesta polarització tan així de divisió, inclús amb trets de violència, això fa pujar l'extrema dreta. No la frena, al contrari, la fa pujar.
En aquest sentit, deixi'm-ho dir així, perquè parlant amb el professor Torrents, l'oient que estigui acostumat a seguir-nos cada setmana, m'entendrà, perquè ho anàvem avisant i Abascal va arribar al Congrés dels Diputats. Ho anàvem avisant i Bolsonaro va arribar a la presidència de Brasil. Ho anàvem avisant i el Front Nacional francès de Marine Le Pen ha agafat força, i Bèlgica, i Holanda, i Itàlia. A part d'avisar, professor, què més fa falta?
Bé, fa falta formació. A veure, aquesta és la raó per la qual ara, al setembre, comencem la tercera edició del Màster en Prevenció de la Radicalització de la Universitat de Barcelona. Ensenyem als aquells estudiants universitaris, que poden ser estudiants de 22 anys que han acabat un grau universitari, però també són professionals de 30, 40 o 50 anys que el que volen és una formació que fins ara no hi ha hagut a les universitats catalanes, que és saber dissenyar polítiques públiques de prevenció dels extremismes polítics. La gent a vegades utilitza el sentit comú, però el sentit comú no ensenya de debò a dissenyar bé les polítiques públiques. Una de les polítiques, n'hi ha moltes, però una de les polítiques públiques que funciona molt bé és anar a treballar aquells prejudicis que configuren els discursos d'odi. Per exemple, si volem baixar el discurs d'odi de l'extrema dreta, doncs cal ensenyar com baixar la misogínia o el masclisme, cal ensenyar com baixar, doncs, per exemple, la discriminació per orientació sexual, com baixar també el discurs antiimmigració, el que es coneix com a xenofòbia, com baixar també la islamofòbia, és a dir, tot aquest racisme en contra de les persones musulmanes, siguin àrabs o no, com els pakistanesos, que no són àrabs, però sí, són musulmans. És a dir, cal sostreure la base ideològica que després fa exacerbar els ànims i polaritzar-los i acaba fent un dia, quan hi ha eleccions, que la gent voti a l'extrema dreta. No? Sí. El mateix que dèiem en el cas de l'islamisme radical, no? quan hem hagut de parlar a vegades tràgicament després d'un atemptat terrorista, si no són polítiques públiques que facin baixar els prejudicis que configuren el discurs d'odi dels islamistes radicals, continuarà havent joves, perquè generalment això passa entre els 15 i els 30 anys, joves que es polaritzin, en aquest cas, de forma islamista radical. I en aquest cas, els prejudicis són, per exemple, el racisme antioccidental, l'antiamericanisme, l'antisemitisme, juntament amb coses que uneix a l'extrema dreta, com puguin ser, doncs, la misogínia o sexisme, o també, doncs, el discurs homofòbic, no? I aquests prejudicis que sustenten alhora o de forma global configuren un discurs d'odi, i aquest discurs d'odi que acaba fent que quan hi ha unes eleccions es voti a l'extrema dreta, o en el cas de l'islamisme radical, doncs acaba fent que alguns dels islamistes radicals acabin sent terroristes jihadistes, aquest tipus de polítiques públiques o no es fa en els 900 ajuntaments de Catalunya i en, doncs, des del govern de la Generalitat de Catalunya, o no es fa, o quan es fa de forma parcial, és a dir, només s'agafa algun d'aquests prejudicis que acabo d'esmentar, però no hi ha una política global, no? Bueno, doncs això, de forma modesta, però alhora seriosa, ho estem ensenyant des de ara farà tres edicions, doncs, en aquest màster en prevenció de la radicalització de la Universitat de Barcelona, i de debò es pot fer. És, hi ha països que això aconsegueixen, que no funcioni així. Un dels exemples que a mi sempre m'agrada, i vostè, Joan, m'ha sentit un munt de vegades, és Canadà, no? Mm-hmm. Per què a Canadà l'extrema dreta no puja? Que no vol dir que algun dia ho pugui fer, però per què no puja l'extrema dreta? I alhora, per què no hi ha hagut atemptats islamistes radicals nombrosos a Canadà, fet per gent que viu al Canadà? Doncs bé, perquè allà fan un altre tipus de polítiques públiques que no ho assegura al 100% que això s'eviti, però això és com amb una medicina, no? O amb una política de salut. Els metges no poden prevenir totes les malalties, però en polítiques de prevenció es poden prevenir moltes malalties, no? Doncs en aquest cas parlaríem d'una malaltia social.
Deixi'm treure-li a col·lació encara dos temes més. El primer, tot i que volia parlar-ne més endavant pel que significa, però pel que segueix la trajectòria del que ha dit normalment Xavier Torrents, no només en aquest programa, sinó que ho ha fet en molts mitjans de comunicació. Segur que han sentit, parlant de radicalització, doncs que ell anava avisant sobre que alguna cosa estava passant a Barcelona, i tothom se'n recordarà del que va passar l'agost del 2017. Tot just ara es vol obrir, o s'està intentant obrir, judici sobre el que va passar a l'agost d'aquell 2017. Alguna vegada ho sabrem?
Bé, déu-n'hi-do, ja tot el que se sap, o cosa que no vol dir que... Jo el que no, ja d'entrada ho dic, no crec en teories de la conspiració, per entendre'ns, del sobre el que va passar. Mm-hmm. Però és veritat, jo el juliol del 2016, és a dir, un any, de fet, un mes i un dia abans de l'atemptat terrorista del 17 d'agost del 2017, vaig dir que podia passar a la Rambla un atemptat com el que tot just havia vingut en aquell moment a Nice. I a Nice, a França, havia sigut amb un camió i havia dit, doncs, pot passar la Rambla amb una furgoneta, no? I això ho vaig dir un any, un mes, un dia abans que malauradament i tristament hagués l'atemptat jihadista de Barcelona. Però per què? Perquè és una qüestió de el que s'anomena prospectiva. Prospectiva és fer escenaris de futur amb les variables que tu tens i que fan que doncs, puguis dir, doncs, mira, pot passar això, que no vol dir que passi, i esperem que no passi, però pot passar. I com pot passar, millor fer un tipus de polítiques públiques, dissenyar-les. Doncs bé, el que va passar, a trets generals ja ho sabem, és a dir, eren joves, per tant, entre edat de 15 a 30 anys, radicalitzats, en aquest cas, amb una doble vessant, és a dir, online i offline. És a dir, offline vol dir presencialment, en aquest cas a partir de l'imam de Ripoll, que els va radicalitzar, però també online, és a dir, via internet. Aquests joves, de fet, ja consumien alguns d'aquests discursos d'odi prèviament, no? I, a més, això, agafant llocs emblemàtics, perquè un dels objectius dels terroristes jihadistes o de qualsevol altre tipus de terrorisme és sempre fer una gran publicitat. I, per tant, la Rambla, com ho hagués pogut ser també la Sagrada Família, que estava entre els seus objectius, doncs els hi dona una grandiosa publicitat. Per tant, aquestes coses, de debò, se saben. I recordem, per exemple, una cosa que pot semblar petitona, però... I a més, jo vaig dir-ho aquí també a Radio Estel en el seu moment, o sigui, i en altres mitjans de comunicació, calia posar pilones a la Rambla. Doncs van trigar inclús 4 mesos després de l'atemptat terrorista en posar-les, quan s'apropava el Nadal del 2017, i llavors van veure que podia tornar a passar alguna altra cosa semblant. I llavors els van posar a dir, el que no es pot fer és trigar massa en dissenyar bé polítiques públiques que saben que funcionen. Mm. I que funcionen no vol dir que evitis el risc zero, perquè no existeix l'amenaça zero, però sí que funcionen, són efectives, són eficaces.
En seguirem parlant segur els propers dies, les properes setmanes des d'aquest programa. Com que ens queda molt poc temps, farem una cosa per deixar els oients una mica amb vilo, allò que es diu, d'aquí una setmana li demanaré l'explicació. Ara mateix li demano un sí o un no, així de contundent i així de clar, perquè em parlava de Donald Trump. Tothom és conscient que al novembre hi haurà eleccions als Estats Units i parlàvem d'aquesta pujada de Donald Trump, però sí que és veritat que la gestió del Covid-19 li està fent mal. Esclar, la meva pregunta amb un sí o un no és: l'alternativa és Joe Biden amb un senyor de 77 anys?
Doncs sí, perquè no hi ha més remei. No ho canviaran. L'alternativa que ofereix el Partit Demòcrata Joe Biden, esperem que triï una vicepresidenta afroamericana que tingui molt de tirón, podríem dir, electoral. Ho serà. Ens agradi o no ens agradi. Aquesta serà la competició que veurem. I al novembre veurem qui ha guanyat.
Sí. Et seguirem parlant els propers dies de tot plegat amb Xavier Torrents. Professor Xavier Torrents, com sempre, un plaer. Fins la propera.
Fins la propera.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8, posa el teu matí al dia amb La Primera Hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta Cinquenters, reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, Oh, Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Nous hàbits, noves formes de treballar, nous looks, nous hobbies, noves salutacions. Tot ha canviat i nosaltres també. Per això tens descompte en totes les coses noves que puguis necessitar. Nous temps, noves rebaixes. Fins al 31 d'agost al Corte Inglés.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A Primera Hora.
9 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Coneguem a qui li hem de felicitar avui al dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Avui tenim la diada de Sant Pere i Sant Pau, Pere o Kefas de Betsaida, i un dels 12 apòstols que Jesús començà a predicar és l'apòstol més citat dels 4 evangelis. Pau, Saul de Tars, Sant Pau, perseguidor de cristians i convertit a la fe, parla del seu propòsit de venir a Hispània. Potser ens va visitar cap a l'any 50. La visita de Pau a Tarragona és considerada el punt de partida del cristianisme a la península. L'any 2008, 31 teòlegs i historiadors d'Europa i d'Amèrica van participar en un congrés a Tarragona, Pau, Fructuós i el cristianisme primerenc. Van afirmar que Sant Pau havia visitat Tàrraco. Pau va visitar Hispània, segons els experts reunits a Tarragona, precedent que va assentar ja els dos fills d'Herodes, Arquelau i Antipas, quan van estar exiliats a la Gàlia i a Hispània, reforçant la hipòtesi de l'exili de Sant Pau. En aquest sentit, i venint a compte, l'enllaç del port de Tàrraco amb Roma fa versemblant aquesta vinguda i aquesta estada de Sant Pau entre nosaltres.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora.
8 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Mercè, ai, Déu meu, que arriba la bústia.
Ai, la bústia. Rafa, que el trobem a faltar, eh? Sort que el tenim per aquí.
Hola, hola.
Bústia de Ràdio Estel. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola. Avui us porto un missatge que ens ha arribat per correu electrònic i que en aquest cas és de caràcter esportiu. Ens l'envia Josep Maria des del barri d'Horta, aquí a Barcelona. I es diu el següent. Hola, Ràdio Estel. Soc seguidor de l'Espanyol i tot i que aquest any estem patint molt, vull donar-vos les gràcies pel programa Mont Perico. Normalment estem saturats d'informació sobre el Barça i tenir un espai diari on seguir l'actualitat del nostre equip, els espanyolistes ho agraïm molt. Enhorabona i molts ànims a tots els periquitos. Baixarem, però tornarem amb més força. Moltes gràcies. Josep Maria, moltes gràcies pel teu missatge, moltes gràcies i més amb la temporada que porteu. Esteu patint molt, però molts ànims. I sí, saps que en aquesta casa tens la teva cita diària amb l'actualitat de l'equip blanquiblau de l'Espanyol. Cada tarda, en format reduït, després de l'estat d'alarma, aquest Mont Perico de la mà de José Sánchez, amb tota la informació i també l'anàlisi apassionant, especialment els dilluns. Avui, per exemple, no us podeu perdre la tertúlia. Josep Maria, mil gràcies per escoltar-nos i pel teu missatge. ànims, també, amb la situació de l'Espanyol. Amics i amigues oients, això és Radio Estel i aquest és el lloc on podeu expressar-vos, on podeu enviar-nos els vostres missatges, les vostres opinions, els vostres desitjos, les vostres històries, tot el que vulgueu. Estem ben atents. I com ho de fer? Doncs molt senzill, com sempre, escriure'ns un correu a oients@radioestel.cat, un correu, repeteixo, a oients@radioestel.cat, o bé trucar al 93 409 2777. Repeteixo, 93 409 2777. Important, deixeu-nos les vostres dades de contacte per poder també adreçar-nos a vosaltres, si us plau. I volem més, estem ben atents, tenim els nostres micròfons oberts per a vosaltres, volem escoltar la vostra veu.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93 409 2777 o a oients@radioestel.cat.
Gràcies, Rafa Sanauja, no només per aquesta bústia de Ràdio Estel, com sempre, sinó per aquestes dues setmanes de ràdio que han estat impecables. També, com cada dia, Berta Sacanell, que ens acosta les propostes culturals online per gaudir d'una estona d'oci.
Pren nota, l'agenda del dia. Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dilluns a les 12 del migdia, missa de celebració del mil·lenari de la parròquia de Sant Pere de Figueres. I més coses també, solemnitat de Sant Pere i Sant Pau a les Pueles a les 7 de la tarda. Vespres hi ha Eucaristia i després menjarem coca a l'hort del monestir i finalitzarem amb pregària de completes. I encara més coses per avui dilluns a 3:15 de la tarda. Us recomanem la conferència sobre les festes confinades, pràctiques col·lectives i distanciament social. Aquesta xerrada forma part de les jornades virtuals sobre patrimoni immaterial durant i després de la Covid-19. Entra al web de Jornades Patrimoni Immaterial i inscriu-te a aquesta conferència. I més coses per demà dimarts a les 6 de la tarda. Celebració interreligiosa i interconviccional en record i acompanyament de les víctimes de la Covid-19. Aquesta xerrada es farà de manera virtual a través de la plataforma Zoom i amb inscripció prèvia. Així que inscriu-te al web Celebración Interreligiosa i no te les perdis. I ja per acabar, pels que ens escolteu des de Girona, la xarxa de centres cívics de la ciutat de Girona us vol compartir un vídeo de les imatges que els gironins i gironines heu anat enviant per mostrar els vostres balcons guardonats amb flors durant el confinament. El podràs veure al canal del YouTube de l'Ajuntament de Girona. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Res, un minut i arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi, doncs, anunciar-vos el que us oferirem. A partir de les 9 parlarem amb César Martínez. Ell és advocat laboral de Digestum Legal. Parlarem d'una qüestió de la qual se n'està parlant moltíssim, i més que se'n parlarà, dels famosos ERTOs. Si teniu dubtes, ja ho sabeu que ens podeu trucar en directe al 93-409-2771, 93-409-2771. Aquest mateix telèfon, 93-409-2771, que també us pot servir per guanyar una magnífica cistella Cap Bravo. Desvetllarem també a partir de les 9 qui és el guanyador d'aquesta magnífica cistella, i recordar-vos que també parlarem amb el president de la Federació Catalana de Voluntariat. Què s'ha fet des del voluntariat durant tota aquesta crisi del Covid? Doncs en parlarem amb Jordi Balot de Tot Plegat. De moment, ara a les 9, Mercè Raga, que ens porta tota la informació, i continuem a Ràdio Estel, a primera hora.